benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Diego de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Abrimos esta edición con dos noticias que han coincidido en el tiempo. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és, avui la cosa va de anys. D'un costat, estem d'aniversari i estem contents per seguir així al centre de la ciutat de València, de 9 anys després, i per l'altre hem de lamentar eixos cap a un segle de condemna, si sumem tots els anys, que ha imposat la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés. Vergonya, molta vergonya. En el programa d'avui començarem parlant, com hem dit, de l'aniversari del Car Revolta i per això hem convidat a un membre de la casa per a que ens expliqui tots els actes i la programació que s'ha preparat per a aquest esdeveniment. A continuació, vos retransmetrem les entrevistes que vam fer en directe dilluns passat en la concentració que es va fer a la plaça de l'Ajuntament de València com a reacció a la sentència del juí del procés i seguirem amb les músiques d'Un País Clandestí amb Adeli Martínez per acabar, com sempre, amb la programació de la casa, a càrrec de Josep Martínez. Com vos hem dit, esta setmana estem d'aniversari, el Car Revolta fa 19 anys i per això tenim amb nosaltres a Pasqual Requena, membre de Car Revolta. Hola, Pasqual.
Hola, bona vesprada.
Hem tret a Pasqual de la festa que ara mateix estem celebrant al Car Revolta per aquest aniversari per a parlar un poquet amb tu de què han sigut estos 19 anys al Car Revolta. Suposo que no sols la ciutat de València, sinó també el barri que acull el Car Revolta han canviat molt. Com veus este canvi?
Sí, és cert que això ha canviat molt perquè també és normal, la societat canvia, les persones canviem i 19 anys són molts. Jo crec que els canvis són a millor i pensem que el barri està millor que en l'any 2000. Entre altres coses, per exemple, perquè iniciatives ciutadanes que pretenen donar veu al veïnat i a la gent per a explicar i compartir i lluitar contra els problemes del dia a dia, doncs han abundat i ja no és allò que Car Revolta es va establir aquí al carrer Santa Teresa quan estava tot prou fosquet i hi havia problemes, probablement de convivència. Els problemes de convivència sempre estan, però jo crec que sí que ha millorat el barri, no necessàriament gràcies a Car Revolta, però entre d'altres, gràcies a Car Revolta.
Com definies el paper de Car Revolta durant aquests 19 anys?
El paper que volíem fer, que no sabem mai si el complim, perquè els avatars de la història i de la vida moltes vegades ens porten per camins que no són els que potser pensàvem o desitjàvem. Sí que hem volgut aglutinar al voltant i dins de Car Revolta iniciatives populars i ciutadanes de combat, de lluita, de crítica, i algunes d'elles doncs, han tingut prou repercussió. Simplement citar la iniciativa de Ja en tenim prou, que va ser gestada i duta a terme pràcticament així a la casa, o quan la vinguda del papa de Roma, el Jo no t'espere. A banda d'això hi ha hagut moltes més iniciatives i de tota manera això també ha sigut un lloc, han pogut fer les seues reunions, multitud de col·lectius que no tenien un altre espai per a poder debatre o juntar-se o reflexionar o pensar iniciatives al carrer. O sigui, que hem procurat estimular la crítica, el debat, Sempre des d'un punt de vista progressista, de solidaritat, de justícia, en fi, d'esquerres.
Des de nou anys han de celebrar i, com hem dit, hem tret un poc de la festa perquè ahir van començar els actes de celebració d'aquest aniversari i continuaran tot el cap de setmana. Conta'ns què vam tindre ahir a la casa.
Sí, ahir va ser l'inici de les activitats del 19 aniversari i ahir va haver un espectacle de titelles d'Edu Borja, un espectacle que es diu Titella, on explica la seva evolució i el seu plaer professional en el món de les titelles. Era un espectacle per adults, encara que podia assistir qualsevol persona més major o més menor. Ara estem en plena festa del pregó que acaba de tindre lloc, que l'ha llegit Amàlia Garrigós, la tindrem música al Baes i finalment a la nit una actuació especial per a amigues i amics de Carrer Volta a càrrec de Miquel Gil Trio. Hem tingut prèviament, per a diversió de tota la xicalla i de tota la gent infantil, una actuació de Dani Miquel. I demà hi haurà un espectacle d'improvisació poètica i musical, al qual ja s'han apuntat prou gent, en solidaritat amb la gent que ha estat defensant l'Horta, concretament en el forn de Barraca, que va ser enderrocat el passat dia 27, dia de la vaga mundial pel clima. I el diumenge serà la conclusió d'unes jornades que fa el cor Dona Veu, que com a colofó de les jornades que fan ens oferiran una mostra oberta a la una del seu quefer cantant.
En l'últim programa d'Aldeu de Santa Teresa el vam dedicar un poquet al canvi climàtic perquè coincidia amb aquesta vaga mundial que estava convocada i vam parlar ja un poc que les jornades de tardor d'enguany del carrer Volta tindrien un poc aquest eix, l'eix medioambiental. Ens pots parlar un poquet del que hem trobat ja, perquè les jornades començaran en principis d'octubre, però que ens expliques per què heu triat aquesta temàtica, aquest eix, i que es destaques les actuacions o les representacions més sonades que podrem trobar.
Carrer Volta no podia restar al marge del clam mundial que n'hi ha contra l'actitud de l'espècie humana, que és francament destructora, especialment a càrrec dels dirigents i dels països que governen el món, de les classes dirigents, dels lobbies que tenen interessos econòmics. El camí que porta el planeta és francament preocupant i dins d'aquest ambient pensàvem que nosaltres no podíem restar al marge i havíem de fer alguna cosa. Per tant, el lema, diguem, central de les jornades de la tardor de 2019 és la crisi climàtica, la crisi del clima, l'amenaça contra el clima del planeta. Les problemàtiques que té el món actual, la nostra societat més propera, abasten moltes més coses. I encara que hi ha temes relacionats directament amb el clima, com la qüestió de les persones que fugen, persones refugiades per raons climàtiques, per exemple, també tenim altres històries que tractarem de centrar en aquestes jornades. Jo crec que la majoria van sobre l'amenaça climàtica, ja hem fet algunes, com has mencionat, però també tindrem altres coses. Tindrem teatre, una obra que no està directament relacionada amb la qüestió de l'amenaça climàtica, però sí té alguna cosa a veure amb la manera en com ens alimentem, tant físicament com mentalment. Això és el dia 21 de novembre, perquè les jornades tindran conclusió en novembre, encara que hi ha hagut alguna cosa ara en octubre. Es presentarà un llibre del company antic del moviment comunista, Miquel Grau, que també es presentarà un llibre que acaba d'editar Pruna Llibre, que acaba de publicar-se, i després pues, hi haurà la projecció en la Filmoteca el dia 5, el documental La set del mundo, sobre tots els problemes derivats de l'avarícia, de l'escassesa de l'aigua i de les guerres que es desaten, perquè és un element de conflicte que dona poder.
Una programació, com estàs dient, molt variada. Per a la gent que està escoltant-nos, podries dir-nos, recordar-nos on no la poden consultar des de la seva casa?
Sí, en la pàgina web carrevolta.org, ahí està tot, tant les activitats de l'aniversari com les activitats de les jornades de la tardor, i després puntualment, de manera setmanal, aniran escampant-se a través de les xarxes socials per a que tothom estigui assabentat de com va la cosa i que n'hi ha cada setmana següent.
Pasqual, moltes gràcies per vindre i fer-nos este tastet de les activitats. Esperem tornar a parlar així del carrer Volta l'any que ve per al 20è aniversari. Si vols dir-nos algun desig de futur cap a la casa.
Sí, volem continuar treballant per una societat més igualitària, més justa, més democràtica, més solidària. Tindria interès ressaltar que des de que vam néixer estem tenint seriosos problemes amb la qüestió de la normativa, que no la tenim de cara, i estem intentant que les institucions valencianes, concretament l'Ajuntament en especial, acabi reconeixent que un lloc com Carrer Volta no tindre la mateixa consideració que un negoci d'oci, perquè Carrer Volta no és un negoci ni es dedica a l'oci, sinó més bé a la cultura en sentit general, encara que també hi ha oci, hi ha diversió, hi ha bar per a passar-se. No tenim encara la tranquil·litat de poder fer tot allò que en l'any 2000, quan vam néixer i es va fer el projecte, teníem intenció de fer, i creiem que l'Ajuntament i la Generalitat, però en especial l'Ajuntament, i més en el cas actual, que estan dirigits per forces progressistes i se suposa que haurien d'estar més en sintonia amb el que un projecte com el de Carrer Volta significa, pues que ens tiren una mà o que col·laboren, que despatxen un assumpte com este d'una manera definitiva per a que Carrer Volta puga desenvolupar tota la seva activitat sense els entrebancs que ja des de 19 anys estem tenint.
Pasqual, moltes gràcies per aquestes paraules. Esperem que qui s'ho hagi d'apuntar s'ho hagi apuntat i faci la feina que toca i que acabis de disfrutar de la festa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Pasqual Requena, membre de Carrer Volta, parlant-nos de l'aniversari de la casa. Anem a passar-vos les entrevistes que va fer Josep Martínez a la plaça de l'Ajuntament el dilluns, dia 14, en motiu de la concentració que va estar convocada després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem al procés català.
Com vos ha comentat la companya Rosa, estem ací avui, dilluns 14 d'octubre, a la plaça de l'Ajuntament, on s'ha convocat una concentració en reacció a la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés. Venim a entrevistar a gent per saber què n'opinen. Bona vesprada, tu no?
Núria.
Per què has vingut a la concentració?
Doncs he vingut per donar suport als presos polítics i per manifestar-me en contra d'aquest sistema opressor, que el que ens fa és, sobretot aquesta societat individualista, que el que fa és fer-nos més febles de manera individual, perquè juntes ho podem tot, com estan demostrant les companyes a Barcelona, a l'aeroport dels Prats, etc.
Moltes gràcies. Bona vesprada, pots dir el teu nom?
Martí Clua.
Què opines de la sentència? Entenc que estàs radicalment en contra i per això has vingut a la concentració. Explica'm un poquet els motius.
Sí, efectivament. Sobre la sentència en concret no puc dir res perquè encara no l'he llegit, però només els detalls generals, absolutament contradictòria. Una elevació, per una banda, de la desobediència civil, però després incongruent respecte al que han sigut les condemnes, exagerada en tots els sentits, en la mesura que només seria d'acord amb ella si suposés una mena d'absolució, i això no passarà, i aquests són els motius que em porten hasta aquí.
Gràcies. I continuem a la plaça de l'Ajuntament en la concentració en protesta per la sentència del Tribunal Suprem, del judici del procés. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu nom?
Sergi.
Per què has vingut a la concentració?
Perquè ho veig necessari, perquè esta sentència demostra que paguen els que van intentar dialogar, els que van intentar preguntar-li al poble què volia ser, i els que van negar segueixen ahir. El senyor M. Rajoy segueix sense casa o està en Santa Pola, ara està en un despatx en Madrid guanyant molts diners. És el que demostra que la gent que volia diàleg és la que està empresonada. És un fracàs absolut. No pot ser judicialitzar la política. És el fracàs d'este país, exageradament dit. Vindria així a demostrar una miqueta el nostre malestar en aquesta sentència.
Moltes gràcies. Continuem així a la plaça de l'Ajuntament, en la concentració per la sentència del Tribunal Suprem, avui dilluns 14 de setembre. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Quin és el teu nom?
Mati.
Ens pots explicar per què has decidit vindre a aquesta concentració?
Era inevitable. La sentència ha sigut bestial i jo crec que ens ha menejat molt del cor i de la raó. Com deia una persona així en plan, s'ha mort Franco, però no s'ha mort la ràbia. I ha sigut la ràbia el que ha fet que fuera una sentència terrorífica, horrible.
Vols dir que no l'esperàveu, que esperàveu una altra sentència més benevolent, diguem?
Pues si volien realment resoldre el problema, deurien haver dictat una sentència més acord en poder tindre un nivell de consens, d'apropar posicions, de buscar solucions pactades, de raonar, de negociar i no de reprimir.
Moltes gràcies, Matí.
Bona vesprada.
Macià, sí que podeu dir-nos el vostre nom?
Sí, Susana, Paula.
Per què heu vingut? Què penseu de la sentència?
La sentència és completament injusta perquè s'està penalitzant la desobediència civil. Bàsicament s'està coartant el dret a protesta i independentment de la ideologia que qualsevol tinga, jo crec que és important estar avui així per a defensar els drets a la protesta i a no estar d'acord amb el sistema, que és un dret que tenim.
No és que siga desproporcionada, sinó que és el que ha dit Susana, que és injusta, que no hauria de ser.
Gràcies. Bona vesprada, continuem a la plaça de l'Ajuntament en la concentració que s'ha convocat avui dilluns 14 en protesta contra la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés. Dinos el teu nom.
El meu nom, Álvar, Álvar Carpí.
Encantat. Què t'ha impulsat a vindre a la concentració?
Després de molts mesos d'indignació de veure com s'està fent un procés totalment injust, la resolució avui ha sigut ja la bomba, el que ningú es pensava.
Vols dir que esperaves una altra resolució, una altra sentència?
Sí, sí, jo esperava que tingueren vergonya i que feren una sentència molt més laxa. Fins i tot el món sap que no ha hagut violència, tot el món sap que no ha hagut ningú atac a ninguna persona, no ha hagut res. Al revés, els han atacat a ells i així tot s'ha dictat la major sentència. És de la manada, 6 anys. Jordi Cuixart, que se va pujar un cotxe per dir calmeu-vos, pau i tranquil·litat, 6 anys també. Quina justícia tenim. Així en Espanya la democràcia s'està desfent a poc a poc i tenim un sistema judicial molt pervers que ve de l'Opus Dei i del franquisme i això al final acabarà arrossegant-nos a tots.
Moltes gràcies, Álvar. Bona estat.
Núria Cadenes, escriptora.
Què és el que t'ha impulsat a vindre? No t'esperaves una sentència així?
La sentència sí que l'esperava, perquè aquest estat en descomposició, com està demostrant que és l'estat espanyol, en caiguda lliure de drets i de democràcia, d'ell no se'n podia esperar res més que aquesta ignomínia de sentència. Anys de càstig per a gent que expressa políticament les seues idees. Això no passa en estats homologats democràticament i sí que passa en Espanya. N'esperava menys de la seva manera de fer. El que m'ha sorprès de manera bella amb alta, preciosa i vaja, que encara estic esborronada, és la resposta de la ciutadania en la ciutat de València. Pel que he vist també en la resta del País Valencià, he vist fotografies d'Alacant i de més, i també la resposta ha sigut bonica i justa. En aquest moment jo encara n'estic astorada, feliç, no pot ser la paraula, perquè avui és un dia doncs, realment d'estrènyer els punys i d'empassar saliva i la ràbia, però al mateix temps veure que hi ha poble, que no el fan callar i que ara, mira, continua manifestant-se pacíficament i amb les dolçaines, pacíficament i fermament, que són dues qualitats que quan s'ajunten jo crec que són invencibles.
Núria, justament des de la ciutadania, ara què? A banda de la concentració de avui, quins passos es poden donar?
Des d'ací del País Valencià, el que s'està fent, expressar la solidaritat, que passi això, com està passant en la resta dels països catalans i després en altres punts també d'Europa, no? És fer visible aquesta anomalia en l'Europa occidental, com és l'estat espanyol, que empresona idees i fa exiliar cantants justament per les seues cançons. És que no puga ser el que estem explicant. I la resta, jo no tinc consells més que seguir el que està succeint, és a dir, al Principat de Catalunya en aquests moments el poble s'està donant i està constatant quin és el seu poder i l'exerceixen amb aquesta serenitat i amb aquesta contenció i amb aquesta determinació que jo crec que Espanya ha perdut Catalunya, no sé si se n'ha adonat o no, però ja l'ha perduda. Ara pot ser qüestió de, jo no sé, si una setmana, un mes o 3 anys, però poc, que pugui aconseguir la llibertat, la independència. I aquest pas no serà l'únic trosset de l'Estat que estan forjant a la força, que se n'alliberarà més temprano que tard, que deia aquell.
Moltes gràcies, Núria. Continuem la concentració.
Gràcies.
Continuem així a la plaça de l'Ajuntament, avui, dilluns 14, en la concentració que s'ha convocat en protesta per la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés. Bona esplada, amb qui parlem ara?
Javier Aguado, de Carrevolta.
pots explicar-nos per què ha tingut a sorpresa la sentència? Què t'ha impulsat a vindre?
La sentència és una sentència prou llarga, són 493 fulls, per supost no me l'ha llegit encara perquè hi ha publicat avui i no crec que me la llisca, perquè en qualsevol cas és de remarcar que tots els fets que se donen per provats són fets de naturalesa jurídica i que per tant tenien un remei estrictament jurídic, estrictament formal. És a dir, la criminalització és això, és una criminalització, és una aplicació del dret penal per a, d'alguna manera, reprimir una sèrie de fets que realment són estrictament formals. És a dir, això posa de manifest el fracàs de l'estat espanyol a l'hora d'autoafirmar-se com a estat de dret, queda de manera molt marcada, de manera clara. De fet, té un element la sentència al final i és que fa un incident al Tribunal d'Estrasburg perquè condiciona d'alguna manera alguns aspectes, que ara no ha sigut una lectura molt per damunt, alguns aspectes condiciona a una interpretació que li demana al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Tribunal d'Estrasburg. L'estat espanyol té un historial prou potent de sentències també potents relacionades amb drets fonamentals dictats per tribunals d'alta instància com l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, que després han sigut revisades i anul·lades anys després respecte de condenes que implicaven l'exercici de drets polítics, fonamentalment, i que implicaven condenes prou severes. És a dir, en definitiva, la sentència del Tribunal Suprem és una utilització del dret punitiu, del dret penal, respecte de persones concretes que han participat en processos que han tingut una vessant jurídica i, per tant, els fets que se condemnen en rellevància penal, diguem-ne, no la tenen perquè són estrictament formals. La llei de transitorietat, etc, etc.
Moltes gràcies, Javi. Te deixem tornar a la concentració. Ara parlem amb
Valeria Martín.
Per què has vingut a la concentració? T'ha sorprès la sentència? Quin motiu t'ha portat?
Tant jo com molta de la gent que estem així estem per una mica de vergonya democràtica. Tal com s'està plantejant la judicialització dels conflictes polítics, resolver-lo tot per la via penal, porta a que l'estat de llibertat, l'estat democràtic, sigui cada vegada més feble, i això cal parar-lo d'alguna manera. Cal parar-lo així al País Valencià, a Catalunya, ahí on surja el problema de la manca de llibertat.
Ara com podem eixir d'este carreró? Quina solució trobes tu, si és que hi ha alguna?
Una cosa és la solució que té que ser i una altra cosa és la solució que va ser. La que té que ser té que ser una solució política, una solució de negociació, d'escoltar-se, sobretot escoltar la veu del poble, el poble en un sentit ample, el poble que sí i el poble que no, el poble que està per esto i el poble que està per l'altre o per varietat d'altres, federalisme, confederalisme, espanyolisme, catalanisme, com vulguin, sentar-se, escoltar-se i rebaixar la tensió. Pilla en mal moment, estem en vísperes d'eleccions i l'electoralisme pesa molt. El que el Sánchez haia així d'avui, que les sentències se van a complir plenament, això se pugui entendre no des de la firmesa de defensa de l'estat democràtic de dret, sinó dels interessos per arrebatar-li votos a l'espanyolisme, que en Catalunya representen tant el PP com els ciutadans. I això és un desvirtuament de la democràcia i un impediment per a que el conflicte se resolva per vies pacífiques i de diàleg.
Moltes gràcies, Valeria. Deixem tornar a la concentració.
Bona vespre.
Seguim amb les músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. El fecund caldo de cultiu d'Alcoi ha fet germinar fruits interessantíssims com Júlia, Artur Caravan, les víctimes civiles, Hugo Mas o Joe Pasc. I ara Marco Pompero, un cantautor o més aviat bandautor que publicà l'abril passat L'art és sexual. El treball té un clar rerefons conceptual. Mostra poèticament la dualitat entre l'expressió artística i la llibertat sexual, una part essencial d'allò que la societat necessita per assolir l'utopia global. Per fer-ho, Marco navega en els 11 temes del disc des del folk del nord de Mèxic i el bolero cubà fins al rebètico grec, passant per l'electrònica. Podem endevinar també els aires enigmàtics i mediterranis del napolità Vinicio Capossela o influències del pop indi com Beirut o Kevin Johansen. Vos deixem amb l'himne dels pecadors, Marco Pompero acompanyat d'Andreu Valor, tema per deixar-se dur per la música i colpir per la lletra. Vestixen l'art de brut diners, càncer de la societat, la societat d'un món banal on sol servix un tros de carn.
Han pecat i no estan bons. celular de Bruce Jenner, càncer de la societat, la sacietat d'un món banal on sol servís un tros de cap. És pecat i tradició comprar decència i compassió, deixar l'art en un calaix, en el calaix de la foscor. Més fort, no hi ha remuneració, tot és més pur i més sincer, no hi ha cap puta condició. I ahí és quan l'art cobra vida.
I acabem amb la programació. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. Passem a comentar-vos la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, dir-vos que des de dimarts 15 podeu visitar l'exposició de pintura de Gràcia Calvet a la sala d'exposicions en l'horari habitual, des de les 6 de la vesprada fins a les 10 de la nit, de dilluns a divendres i dissabtes a partir de les 7. Com ja sabeu, ara mateix estem celebrant l'aniversari de Carrevolta. Encara esteu a temps d'arribar al concert que hem organitzat per als amics i amigues de la casa de Miquel Gil Trio. Demà, a partir de les 8 de la vesprada, tenim també una jam poètica i musical en solidaritat amb la gent que està defensant el Fort de Barraca, que està defensant l'Horta. I finalment, diumenge 20 a les 12 tindrem un vermut amb l'acompanyament musical del cor Dona Veu. I passant ja a les activitats que tenim previstes per a les jornades de la tardor, en primer lloc us contarem que dilluns 4 de novembre hi haurà un debat al voltant dels conflictes mundials sobre l'aigua, amb la participació de Graciela Ferrer, experta en matèria d'aigua, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, i Francesc Larroca, experta en crisi climàtica i en l'aigua, i que pertany a la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. L'endemà, dimarts 5, a les 6 de la vesprada, al voltant del mateix tema, proyectarem el documental La set del mundo. La projecció, us advertim, tindrà lloc a la Filmoteca, a la plaça de l'Ajuntament, que va justament al voltant dels mateixos temes dels conflictes de l'aigua. Dijous 7, a les 7 de la vesprada, hi haurà una xerrada al voltant de l'emergència climàtica i les polítiques territorials, amb la participació de Josep Cabaldà, de Per l'Horta. I vos contem els tallers que tenim a Carrevolta per a este trimestre, per a l'últim de l'any. En primer lloc, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-3638, repetís, 567-47-3638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continuo amb taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de història del País Valencià, llengua i cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació, telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 963-91-2335. Repetís, 963-91-2335. Per últim, dir-vos que encara podeu apuntar-vos a un taller que comença la setmana passada sota el títol de Menstruarem Positiu. Són 4 sessions, la pròxima serà el 23 d'este mes d'octubre, la següent el 6 de novembre i l'última el 20 de novembre. Per a més informació podeu telefonar al telèfon de la Casa de Carrevolta, que us acabem de dir.
Gràcies, amigues i amics. Ens despedim per avui fins al pròxim programa i ja anem cap als 20 anys.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte,
senyor Belix,